I quan són les 9 en punt del matí, us expliquen també que el Teatre Maldà de Barcelona estrena La punta de l'iceberg, un muntatge protagonitzat per Patrícia Bargalló i Paula Jornet, que vol trencar els tabús al voltant de la sexualitat femenina. A partir de confessions particulars, el muntatge analitza com viuen la sexualitat les dones i si és lliure. L'obra incideix sobretot en temes com la culpa, la vergonya i la l'hipersexualització dels cossos imposada pel sistema capitalista. Un muntatge didàctic que l'actriu Paula Jornet diu que busca sobretot generar debat.
Volem que se'n vagi amb les preguntes que es diuen a la funció a casa i que s'ho preguntin a elles mateixes i se'n parli. Jo crec que l'important és, t'agradi la funció o no, és després poder parlar i que es vagi trencant a poc a poc aquest tabú de la sexualitat i poder parlar.
La punta de l'iceberg s'estrena el 12 d'abril i s'estarà al Maldà fins al 7 de maig. I avui és divendres sant i comencen els dies forts de processons i de representacions de la passió de Setmana Santa en molts municipis de Catalunya. Entre les més destacades hi ha la passió d'Esparreguera, la de Cervera i la d'Olesa de Montserrat. Aquest any la passió d'Olesa ha volgut acostar la tradició a un públic més nombrós a través d'una campanya de comunicació amb un to humorístic i basada en l'espoiler per apartar la imatge clàssica. Pel que fa a les processons, algunes de les més destacades són la processó del Sant Enterrament de Girona i Tarragona i la de les Tres Gràcies de Reus. A la capital gironina començarà i acabarà les escales de la catedral. La novetat d'aquest any és la trobada entre la Mare de Déu i el Crist, una escena que es podrà veure al final de la processó. I a Barcelona avui també es podrà seguir el Via Crucis a l'església de Sant Jaume, que organitza la catedral de Barcelona i on acabaran dues processons que es faran per la ciutat. I a la resta dels esports amb Repsol, avui arrenca la jornada de Lliga que, com dèiem, tancarà dilluns el Barça-Girona i ho farà amb un Sevilla-Celta a les 9 al Sánchez-Pizjuán. L'Espanyol rebrà demà l'Atlètic de Bilbao en el debut a la banqueta de Luis García, que ha avisat que el seu equip anirà variant el sistema.
No vais a ver que mis equipos siempre juegan de una manera en cuanto a estructura, porque creo que al final eso es mentira, porque la estructura queda muy bien para verla en la tele, en el once inicial, pero después los jugadores deben moverse, deben interpretar, deben saber cuáles son los espacios a ocupar y relacionarse entre ellos en función del balón y del rival.
El Madrid també juga demà a les 9 a casa contra el Villarreal. I ho ha avançat RAC1, la selecció catalana s'enfrontarà a Mali d'aquí a 2 mesos en el tradicional partit de final de temporada. Serà el partit de comiat de Bojan Krkić, que fa uns dies va anunciar la seva retirada com a futbolista professional. Falta decidir on es jugarà el partit, però per ara hi ha 3 opcions, Girona, Lleida o Sabadell. Mentrestant, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir el primer amistós després del retorn de la blaugrana Irene Paredes a la selecció. Va guanyar 4-2 davant Noruega amb 2 gols de la també blaugrana Salma. Anglaterra, Frank Lampard és el nou entrenador del Chelsea fins a final de temporada. Lampard ja va dirigir els londinencs ara fa 2 anys i té la visita del Madrid dimarts a l'anada dels quarts de final de la Champions. En bàsquet, el Barça juga avui la penúltima jornada de l'Eurolliga a Milà, amb opcions matemàtiques d'acabar primer gràcies a la inesperada derrota de l'Olympiacos a la pista de l'Estrella Roja. Per ser primer, els blaugranes han de guanyar avui i la setmana que ve a València i que l'Olympiacos perdi l'última jornada a casa contra el Baskonia. I en golf, John Ram ha arrencat de manera immillorable el primer major de la temporada, el Masters d'Augusta, la primera jornada, 7 cops sota par, empatat al capdavant amb el noruec Hovland i el nord-americà Koepka. I tot plegat, quan som a les portes d'un cap de setmana carregat d'activitat esportiva i per no perdre'ns en res, ho repassem tot, com cada divendres, Esport i Tele, amb l'Oriol Jové.
Futbol de primera. Demà, a 4:45 de la tarda, Espanyol Atlètic de Bilbao a Gol Play. A les 9, Madrid-Villarreal a Movistar La Liga. I el Barça-Girona no es jugarà fins dilluns a les 9 per DAZN La Liga. A Anglaterra, demà a 6:45, Southampton-Manchester City i diumenge Liverpool-Arsenal a 6:45, tots dos a DAZN 1. I a França, demà a les 9, Nice-PSG a Eurosport 2. A l'Eurolliga de bàsquet aquesta nit, a les 8, Olimpia de Milà-Barça a DAZN 1. I a l'ACB, tots diumenge a 12:45, bàsquet Girona-Fuenlabrada a Movistar Deportes 2. A les 5, Bilbao-Bàsquet-Barça a Movistar Deportes. A 6:45, Joventut València Bàsquet a Vamos. I a les 8, Baskonia Manresa a Movistar Deportes 2. I aquest cap de setmana també podeu seguir el Masters d'Augusta de Golf per Movistar Golf.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar-te a la feina cada dia. I la que et cal per teletreballar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900 102 002.
I de nou, tornem a fer un cop d'ull al trànsit avui, que torna a ser dia d'operació sortida de Setmana Santa.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments continua en general dominant la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar una incidència que hi ha hagut a l'autopista P7 a l'altura del Vendrell. Ha estat una col·lisió posterior, una col·lisió per encalç entre diversos turismes. Ja s'han pogut retirar al voral i queda a mig quilòmetre de circulació lenta en aquest tram, com dèiem, en sentit sud. A la resta, de moment, normalitat. Destaquem que l'any passat, el Divendres Sant, el pic de retencions de l'operació sortida es va produir cap a la una del migdia, així que demanem als conductors que continuïn esglaonant aquesta operació sortida per tal d'evitar retencions. Així que de moment això és tot. Molt bon dia.
Filla, potser hauries de canviar els pneumàtics del teu cotxe.
Sí, per què?
Perquè estan desgastats. Miro per la teva seguretat.
I per la meva butxaca, qui mira?
A Norauto aconsegueix fins a 80 euros en carburant i molt més muntant els teus pneumàtics Michelin. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
Són les 9 i 6 minuts. Vinga, va, que és tard. De seguida, tertúlia amb Pian Riba, Concepció Baray i Susana Cuadrado. I el diàleg final de setmana amb Ramon Bartolí.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Susana Cuadrado i Tian Riba.
Susana Cuadrado, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Com estem?
Doncs bé, ben acompanyada, si més no.
Sí.
Un dia festiu treballant, però bé.
Pocs, però ben avinguts.
Exacte.
Tian Riba.
Impecablement acompanyat per Susana Cuadrado.
Veus, que bé.
Sí. I també tenim la...
Tu també, i la persona que presentaràs ara, eh?
Sí, bueno, espera, primer una persona que també ens acompanya, però que no la tenim aquí de cos present, que diria el Pere Mas, que és la Concepció Baray. Bon dia, Concepció.
Hola, bon dia.
Bon dia. Impecablement acompanyats.
També, perfectament acompanyats tots.
I tant.
El Tiano deia perquè ja tenim aquí l'estudi. A quina hora t'has llevat, Ramon Bartolí, avui?
M'he llevat a dos quarts de... No, un quart de vuit.
Un quart de vuit?
No, això vol dir...
No ho saps ben bé.
Un quart de vuit, sí.
I és respecte a un dia de cada dia?
Dues hores més tard.
D'un i do.
Sí.
Però una cosa...
He esmorzat amb tota la tranquil·litat...
T'has llevat a un quart de vuit.
Sí.
I el programa comença a les vuit, no?
Sí, sí.
Vale.
Bueno, però visca prop i tenia el diàleg bastant preparat, només havia de posar els premis. Ah,
no, clar, no. Diguem que ell, com que la seva feina comença a partir de les nou, doncs ha pensat...
Clar.
Ja ha arribat abans d'hores. Ja,
sí, és aquest... un privilegiat de l'equip, eh?
Sí. En realitat, sí, quan l'Albert estava començant, que ja he sentit que deies bon dia, començant el programa, jo m'estava menjant un bol de maduixes amb un iogurt.
O sigui, no has arribat ni tan sols abans de que comencés el programa.
He arribat una mica tard avui. Sí. És que ahir tenia un sopar. I llavors els sopars, bueno, es poden allargar.
Sí, sí. És bastant gros, això. Què vas sopar?
És igual, tampoc ve...
No, però si era un... has esmorzat, no deixes amb iogurt, però és igual...
No, era un lloc d'aquests de tapes a compartir a la taula.
Estic molt en contra jo d'això, cada vegada.
Per què? Perquè tens por d'agafar alguna infecció?
No, perquè...
Un virus, cadascú
lo seu. No sé en quin moment vam decidir que anar a sopar era menjar tapes, que ens posaven allà al mig i tothom menjava el mateix, i es va acabar allò de demanar un primer i un segon i uns postres. I crec que hem de tornar aquí.
Al Tian li agrada la paella, ja ho sabem.
Efectivament. Veus? La civilització ha de tornar aquí. Però també hi ha...
No, prou hi ha d'etapes. O sigui, prou no, d'etapes, prou però... té raó el Basté, que Ferran Adrià ha fet molt de mal a Catalunya, i ho diu amb ironia, ara no s'enfadi ningú, però per què no podem anar i que els que us demani...
Però això es fa més al dinar, a vegades, no, de primer plat, no, segon no, i postre. No, i a sopar, no, jo tinc aquesta tendència, ai, pues, compartir plats amb els amics.
No saps, crec que menges, hi ha una qüestió no ho assaboreixes, perquè no...
De falta de compromís.
No, perdona, i et quedes amb gana.
Habitualment.
Perquè generalment, bueno, no sé, el Tiano, sí, no sé. Depèn, bueno, el Ramon sí. No ho sé, no, perquè el Ramon igual va picant més que els altres.
Jo
no?
sí. Clar. A l'hora de sopar...
Sempre fas allò de demanem això i si ens quedem amb gana ja demanarem
més. Ja demanarem més.
Habitualment.
I la gent va parlant i jo vaig picant.
Jo quan vaig a sopar ningú vol ser al meu costat, perquè acaparo bastant, diguem-ne. Vull dir, se'm queixen que no, si hi han sis olives no conto que... I som sis, no conto que són una per cap. Tu vas menjant, diguem-ne, no?
Ets coherent. De fet, tu voldries el teu primer, el teu segon i el teu postre. Per
no,
tant...
jo crec que s'ha de tornar bastant aquí, però bueno... És una...
Sobre això hi ha dues coses. Una, que jo crec que és falta de compromís, perquè tu prefereixes pensar vull provar una mica de tot i no comprometre't a dir m'arrisco amb un primer plat o no, un segon que no. I després hi ha una altra cosa que, quan, per exemple, són quatre persones a la taula i tu demanes X tapa, home, si són quatre, posa quatre unitats d'allò. Clar. No en posis tres.
Clar.
Que hi ha molts llocs on es fa això.
Sí, sí.
Sí, petites...
Però això, bueno, no sé, potser també ho fan una mica als restaurants i els hi va bé, també.
Clar.
Perquè tenen molt més controlat el gènere. O sigui, fer una carta on hi ha primers i segons i tal, en què no saps què et demanaran, és més incontrolable. En canvi, si tu tens unes tapes i més o menys calcules quants comensals et vindran aquell dia, doncs tu ho tens... El negoci, diguem-ne, és més rodó. Ara, el servei... Allò ja no és un restaurant, és un lloc on vas a menjar. No? És... Però bueno, és igual, escolta, que cadascú faci el que...
Fins aquí la
reivindicació. Sempre hi ha d'haver una reivindicació.
Sí, home, sí. Què, Ramon?
Tot bé.
Anem al diàling?
Anem al diàling, sí.
Avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. En joc avui, un xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per anar a un dels concerts del Festival Sons del Món aquest estiu a la Ciutadella de Roses, on hi actuaran artistes com els Stay Homes, Vico, Sopa de Cabra, Zaz o The Jacksons, entre d'altres, i aquests són els finalistes de la setmana. Anem amb el primer.
Xavi Puig mostra la seva faceta d'humorista al Superesports.
I quin és l'Anteguera? No el sé.
Diu Antequera, un tio que para amb el cotxe, vol preguntar per anar-hi. Diu Antequera? Diu Ante era carpintero. Diu, ara soy lampista. Sembla el tio en Riba, ara.
Que gracioso eres.
Cries escola,
Sí.
Diàling@recu amb l'assumpte Puig, segon finalista.
Hem escoltat la marca blanca. Anem ara al de veritat, una nova entrega d'un dels acudits, precisament, del Tian Riba.
He trobat un acudit de comunistes en què, més que Trotsky, apareix Stalin.
Aviam,
vale? Bueno, són tres presos que estan a Sibèria, allà al Gulag. Com bé?
El Pujol de Stalin?
Com bé?
El Pujol del Gulag, sí.
Però com? Es troben tres presos i es pregunta, vosaltres per què esteu aquí, al Gulag? I un diu, mira, jo arribava 5 minuts tard cada dia a la feina i em van acusar de sabotatge. I l'altre diu, mira, doncs jo arribava 5 minuts abans a la feina i em van acusar d'espia. I el tercer diu...
És el Pujol.
El Pujol era l'esquerra.
És el Pujol, és el Pujol.
I el tercer, que és el Pujol, diu... Pujol. Jo arribava puntual i van descobrir que tenia un rellotge occidental.
Perdó.
I està aquí les notícies.
El que no va veure la gent és que em vaig acabar amagant-me sota la taula.
Es podia intuir pel so, perquè s'anava sentint un so que s'allunyava del micròfon, sí, sí. I dic, no sé què li està passant.
Sí,
A veure, l'acudit era horrorós, però està explicat amb molta gràcia.
Pablo Iglesias, que... Mònica Terribas, Marius Carol, totes les patums de la comunicació i jo sota la taula. Així hem acabat, Susana.
Sí, sí.
Escolta, imites molt bé el Pujol, a més,
Sí, molt bé. M'estan escrivint, m'està escrivint el Ricky Bernils del celler de Mata de Pere, diu, estava esperant una ganivetada, perquè fa tapes, també. Ricky, tranquil, no pateixis. Ahir vaig anar a un lloc molt bo, per cert, que es deia el celler, també, però no de Mata de Pere, sinó de Sallent, amb la gent de Cal Carter de Mura. Aneu-hi.
I fan tapes allà o fan plats?
tapes.
La meva coherència, eh?
O sigui, això és un diàleg, no? O sigui, per un moment...
Cinc tapes sensacionals i tres postres que vaig menjar. Bueno, jo abans de la ràdio, senyora. Deixi de portar coses. Bueno, no, per això que vaig pensar, home, potser en un primer i un segon ja faríem.
M'ha agafat calor i tot, eh? De veritat, quin tio. És que és al·lucinant. No m'aixecaria més avui.
A veure, si us ha agradat el tall de l'acudit del Tian, assumpte Tian. Anem al tercer finalista.
Un oient dispers concursa al Gallo que no cesa de Radio Nacional d'Espanya.
Hola, Ramon, buenos días.
Buenos días.
Venga, tranquilo, y vamos a responder a las dos preguntas.
¿En qué año ocurrió el ataque de Pearl Harbor?
¿1939, 1941 o 1945?
Tiempo.
1931.
¿Cómo dice que no lo escucho?
¿1939, 1941 o 1945?
1931.
Ay, no. Este hombre merece un premio, ¿eh?
Assumpte Uyent, quart finalista.
Alberto Ma, Islàndia, parlant de l'exentrenador del Barça, Terry Venables. So
és Terry Venables.
No és Frank Sinatra.
Entrenador del Barça, dius.
Entrenador del Barça
del moment. És una altra cosa d'això que deia d'aquests anys 80. Que sí, senyor, que l'entrenador del Barça podia anar al show de la trinca, TV3, podia cantar i, escolta'm, sí. Ja està. Bé. És mort, no, Terry Venables?
Sí, és mort, Terry Venables.
És mort.
Mira, no, aquí no em diu pas que sigui mort.
Ah, no? No, jo també ho he dit així una mica de dir, hòstia, fa molt temps que no sento parlar de Terry Venables.
Qui no ha matat algú mai per accident?
Sí. Perquè fa temps que no sent a parlar d'ell. Sí, és una excusa excepcional.
Assumpte hom. I l'últim.
Els problemes de Jordi de Planell per parlar d'un teatre londinenc.
Energia, Jordi?
Doncs la de l'ABC, que conversa amb l'actriu Bea Segura, ara que torna a l'escenari del teatre shakespearià de Londres, el Globe Theatre.
En donde?
Fa un any la catalana ja havia aconseguit el paper de... Sí que no m'ho esperava. Muntatge de conte d'hivern que acull el Globe Theatre. Globe Theatre. Globe Theatre.
Assumpte Planell. En joc el xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya i l'entrada doble per anar a un dels concerts del Festival Sons del Món d'aquest estiu a la Ciutadella de Roses. 9:17, anem a la publicitat i després parlem d'una banda d'aquesta enquesta que publica avui a l'Espanyol sobre la gestació subrogada, on diu que el 65%, amb matisos, però el 65% dels espanyols hi estan a favor. I també parlarem d'una de les derivades que va aparèixer, que en aquest programa la setmana passada parlàvem del cas Ana Obregón, que és l'adopció, els problemes, sobretot, que hi ha per adoptar i que porten molta gent, o algunes persones, a optar per aquesta gestació subrogada. Ara tornem.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Aquesta setmana a Dia, la banana amb un 20% de descompte per tan sols 1,19 € al quilo. Dia, paga menys.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia. Veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de tornar a casa perquè t'has oblidat la bossa del gimnàs, pensaràs en que et lliures dels esquats i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous, 13 d'abril, a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
El perquè de tot plegat.
9 i 21 minuts. Avui llegíem aquesta notícia al Digital El Español que diu que el 65% dels espanyols veuen amb bons ulls que la gestació subrogada s'utilitzi, per arran sobretot del cas Anna Obregón. Amb matisos, el 35% defensen la gestació subrogada en tots els casos i un 30% només si és altruista. I d'aquí surt aquest 65%. Per contra, hi ha un 30% que ja estan clarament en contra i un 5% que no han contestat. Clar, segons el diari, això que demostra és que hi ha una societat molt polaritzada sobre aquest tema, tot i que a mi he de dir que m'ha sorprès que aquest 65% a favor. M'esperava o més igualat o potser més gent en contra.
Sí, sí, és molt curiós perquè en principi tampoc es correspon amb el que ideològicament estan defensant els partits polítics. O sigui, tu podries dir, mira, tinc una opinió personal que no està clara, però com segueixo en aquest partit diu això, no ho sé, si hi ha algú que es mou amb aquestes coordenades. Però un 65% a favor a mi em sorprèn moltíssim, sí.
Concepció?
Sí, mira, la setmana passada vam parlar llargament, no, sobre aquest tema aquí a la tertúlia. La veritat és que a mi m'ha sorprès aquest 65%, però sí que analitzant-lo t'adones una mica el que ara deia la Susana, doncs al contrari, no? Jo he pogut certificar que cada vegada més la societat amb certs temes, no? I sobretot quan són temes que van sobre els valors amb els que ells s'identifiquen, realment opina el que realment opina i no el que els partits polítics en els que ells en un moment donat doncs es senten representats o van a votar diuen o defensen, no? Llavors jo crec que en aquest sentit tenir en compte, jo crec que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer aquest debat i de plantejar canvis o reformes o regular-lo, no? El que pensa la societat, en aquest cas la societat espanyola, i alhora jo crec que és un, o sigui, una bona notícia, o a mi m'agrada, no? Que la societat al final en temes molt concrets expressi el que realment pensa i no es limiti a expressar doncs, allò que el meu partit polític o aquells amb qui em sento més representat en cada moment defensa, no? Jo crec que és un tema, com vaig dir, que s'ha d'obrir el debat, que se n'ha de parlar, que hem d'avançar, i més quan després en parlarem, no? Com heu dit, en el cas l'adopció, doncs aquí a Espanya està tan complicada i hi ha moltes famílies doncs, que realment passen un via crucis en el tema de l'adopció i acaben optant per altres mètodes, i en aquest cas la gestació subrogada doncs, sembla ser que és una escollida, no?, moltes vegades per les famílies que volen tenir un fill i no poden.
Tian.
Sí, no, a mi m'ha sorprès sobretot per una mica pel que deia la Concepció, que és que portem no sé quants dies parlant i debatent al voltant d'una persona en concret, que és en Obregón, en què l'opinió publicada ha sigut molt crítica amb el que ha fet en Obregón, I potser això demostra que a vegades l'opinió publicada va per una línia i en canvi l'opinió pública va per una altra. Si traiem de l'equació a Nou Obregón i anem al tema senzillament de la gestació subrogada, que crec que deu haver influït també en la resposta de la gent, o no, no ho sé, és igual, Espanya és un país en, on la gent és més liberal del que sembla, però és veritat que en aquest cas concret de la gestació subrogada hi ha un matís de, digue-li moral, digue-li com vulguis, ètic, que ara està l'equació i suposo que després en parlarem d'això.
Com dèiem, una de les derivades de tota aquesta, d'aquesta... De fet, al revés, la gestació subrogada moltes vegades és una derivada de les problemàtiques que té l'adopció. La setmana passada aquí al Món RAC1 vam parlar, recordo, el mateix dia o l'endemà del cas Ana Obregón, amb una mare que havia tingut una filla per gestació subrogada i ens explicava que la seva primera opció, després de molts problemes per quedar-se embarassada, després d'alguns avortaments, alguns dels quals molt greus, va ser l'adopció. Però que en el moment d'accedir a la Generalitat els hi van denegar i amb l'argument explicava ella que com que havia perdut una criatura a la setmana 34, el seu trauma era massa fort com per poder tornar a ser mare i per això li van denegar directament, ja no va entrar ni en el procés d'adopció. Clar, i allà llavors va ser quan va optar per aquesta gestació subrogada. Avui en volem parlar de com és un procés, de qui pot accedir i de si aquestes traves que expliquen moltes persones, què hi ha de veritat en tot això i si realment és tan complicat com s'explica i per això s'allarga durant tants anys i la gent acaba optant per la gestació subrogada. A aquesta hora vull saludar el director de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, el senyor Josep Maria Forner. Senyor Forner, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Moltes gràcies per deixar-nos participar.
Miri, li començo preguntant, és a dir, perquè com que sí, crec que és una qüestió de la qual molta gent no acostuma a plantejar-se, només qui està interessat, és a dir, qui pot accedir a una adopció i què ha de fer per fer-ho? Algú que diu, miri, vull plantejar això, on ha d'acudir?
Ha d'acudir a nosaltres, a l'Institut Català de l'Adopció i l'Acolliment, i ha de, primer de tot, hi ha tres fases. Una que és demanar informació, després rebre formació i després acreditar-se que és idoni per poder fer aquesta adopció. I en aquest sentit la informació senzillament no compromet res, per tant és demanar-la, se li dona, la formació ja és una qüestió que implica la seva voluntat, diguéssim, de participar en aquest procés, i després doncs ja cal fer una valoració amb uns experts i amb un comitè tècnic per veure la idoneïtat, tenint en compte que l'adopció no està pensada per satisfer necessitats, desig, apetències de la persona sol·licitant, sinó de cobrir les necessitats de l'infant a adoptar. Jo crec que aquest canvi de perspectiva o canvi, diguéssim, en l'exemple que comentaves anteriorment, doncs és molt important tenir-ho en compte. L'adopció està pensada com una resposta per donar cobertura a les necessitats dels infants que existeixen. I aquests serien els tres passos, posar-se en contacte amb nosaltres, tenint en compte que hi ha la doble realitat, l'adopció nacional i l'adopció internacional.
Clar, qui pot accedir a això? És només parelles? També hi pot haver-hi una persona que vulgui adoptar? Com funciona això?
Mira, en el nostre cas, és el cas de Catalunya, és qualsevol situació familiar, monoparental, amb família de la parella, homoparental, és a dir, nosaltres acceptem qualsevol condició, diguéssim, de família per poder adoptar. Amb això no és limitant. Sí que cal tenir en compte que en l'adopció internacional el qui marca les regles, diguéssim, del joc per poder adoptar els infants internacionals no som nosaltres, sinó que som el país, diguéssim, d'origen. Per tant, pot haver-hi països que diguin que no accepten les famílies monoparentals per ser adoptants dels fills d'aquell país, estem parlant, o que no accepten famílies homoparentals per fer adopció. Per tant, ja en aquest sentit, la doble realitat, una que és l'adopció internacional que ve marcada per les regles del país d'origen, I en el cas de si són adopció nacional, aquí no s'han aquestes limitacions.
Clar, i llegíem a La Vanguardia aquestes dades que pràcticament en els últims 20 anys les adopcions internacionals s'han desplomat. És a dir, a principis dels anys 2000 estàvem sobre... hi havia hagut algun any amb 5.500. Em sembla que les últimes dades d'aquest any, que són del 2021, estic parlant de tot Espanya, eren 171. Com s'explica aquesta baixada tan pronunciada?
Sí, és cert, des dels 2000, que eren, diguéssim, exponencials, en el cas nostre, per exemple, el 2010 teníem 627 adopcions, mentre que l'any passat en vam tenir-ne 40 a nivell internacional. Estem parlant a nivell internacional. Com s'explica? Jo crec que hi ha tres grans factors que tenen que ajuden a explicar això. Una, la realitat, diguéssim, més garantista que estan adoptant els països que procuraven els infants en l'adopció, que a través del conveni de l'AIA doncs ve a posar més garanties en què l'infant adoptat doncs té una protecció. Això restringeix considerablement. Després hi ha també una realitat, i és que els països, diguéssim, d'origen han anat restringint i han deixant, diguéssim, principalment infants amb necessitats especials, amb discapacitats físiques, intel·lectuals, amb altres, diguéssim, característiques que els fan, amb qüestions conductuals, que els fan, diguéssim, amb adopció només aquests, i es restringeixen, diguéssim, els que no tenen aquestes necessitats per una adopció nacional del país. Això també ha restringit moltíssim. I després també hi ha la realitat, doncs, que els grans proveïdors, entre cometes, si me deixeu dir així, d'aquests infants, Rússia, la Xina, Etiòpia, han tancat, diguéssim, la possibilitat de fer aquestes adopcions, i aleshores això ha contraigut moltíssim el nombre d'infants a adoptar en aquest moment, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó a tota, diguéssim, l'àmbit occidental. És una realitat que és homogènia en aquest sentit.
Perquè ara quins són els països on s'adopta més, tenint en compte que és aquest número tan petit que dèiem, però on són els principals?
Sí. Mira, en relació, per exemple, l'any passat, els números més alts, que estem parlant de 8, per exemple, de Vietnam, 6 de Madagascar, 4 d'Haití, Costa d'Ivori, de Sud-amèrica també ven a Bolívia, Colòmbia, hi ha adopcions, principalment jo diria que Sud-amèrica i en aquest cas Vietnam.
Són unes xifres baixíssimes.
Són unes xifres baixíssimes. Pensa que el que dèiem, aquests factors, el tancament, diguéssim, dels països, diguéssim, proveïdors, després la restricció del perfil de l'infant que fan aquests països, a més, la qual cosa també limita aleshores les famílies, perquè també quan la família fa una opció per adoptar, doncs diu quines característiques d'alguna forma accepten l'adopció, diu sí o no accepta infants amb necessitats especials, i això també restringeix moltíssim la bossa. Clar, estem parlant de números que, per exemple, doncs, el 2010, per donar una xifra, n'hi havia 107 de la Xina, 238 de Rússia, aquests números han desaparegut. Vull dir, que la Xina i Rússia, com a grans proveïdors, diguéssim, d'infants, doncs ja han tancat, diguéssim, no només per la situació de la guerra, sinó ja anteriorment la Rússia també havia tancat.
Parlava de diguem que els pares, a l'hora d'anar a buscar, poden especificar... Què és el que poden especificar? Per exemple, poden escollir l'edat, poden escollir el sexe?
Bé, sí, el sexe no tant, però l'edat sí. Són cunyes, diguéssim, d'edats, en les quals, diguéssim, ells diuen que estan interessats en adoptar. També, com més jovenets són, més interès hi ha en l'adopció. Quan més edat avançada hi ha, menys interès hi ha. I en aquest sentit, doncs, també dificulta a vegades, perquè amb aquests números, imagineu-vos que tot això són variables que fan més complicada, diguéssim, l'adopció internacional. Però que també és un repte que nosaltres, com a país, com a Catalunya, volem, diguéssim, donar-hi una més certa resposta, obrint-nos a nous espais, a nous països, diguéssim, que puguin oferir infants. I tot i que la realitat en l'adopció internacional, en el cas de Catalunya, ha canviat des de fa 8 anys, perquè abans teníem accés directe, diguéssim, al món internacional, a poder, diguéssim, buscar països en els quals hi hagués, diguéssim, la possibilitat de fer adopció. Ara, en aquest moment, això ho té l'Estat, i aquí nosaltres anem dintre del cupo que l'Estat ens marca. Però això no treu que nosaltres ens volem fer una aposta per esforçar-nos en mirar de nous contextos, nous països en els quals sigui possible trobar també aquesta via de l'adopció que famílies catalanes fan i en demanda, com bé dèieu vosaltres.
Mm-hmm. Quant de temps pot trigar un procés d'aquests d'adopció?
La mitjana està entre els 4 anys i 6 anys, depèn una mica de les característiques. Com més restrictiu, d'alguna forma, la família posa condicionants a l'hora de voler adoptar, doncs ens aniríem sobre els 6 anys. En la qual cosa, imagineu-vos, una família ha fet una opció per dir, doncs, jo només infants de 0 a 6 anys. Si són 6 anys, moltes vegades això requereix tornar-los a posar, diguéssim, en circuit quan aquell infant que més o menys estava, diguéssim, previst, ja ha superat aquesta edat, per tant, ha de tornar a posar-se el marcador a 0 per tornar a buscar-ne alguna amb aquestes característiques. És cert, és un procés llarg, però és un procés llarg no tant per una qüestió, diguéssim... Aquest període va des de la informació fins a l'assoliment, aquests 6 anys, per dir-ho d'una forma, 4 anys en el cas nacional, 6 anys més o menys en l'internacional, però, clar, hi ha tot un procés de maduració, de recerca, d'idoneïtat, en aquell moment ha de coincidir l'oferta amb la demanda. Per tant, és aquesta mitjana.
Parlava de les restriccions que posen els països diguem d'origen. Les parelles homosexuals, saps si són gaires els països que restringeixen la possibilitat d'adoptar en aquests casos?
N'hi ha. No diria que són gaires, però n'hi ha, sí, n'hi ha, i no només la restricció a les parelles homosexuals, sinó a les famílies monoparentals, també. Sí que n'hi ha, sí. Hi ha països que, principalment, doncs, de caràcter... bueno, n'hi ha diferents, de l'Àsia, de l'Àfrica... n'hi ha que posen més restriccions, no tants potser possiblement a Sud-amèrica, no hi ha tantes restriccions, però la part de l'Àsia i de l'Àfrica n'hi ha més, sí.
Imagino, per tant, pel que diu, que les adopcions nacionals va molt més ràpid.
Va una mica més ràpid, les adopcions una mica més ràpid, ja voldríem que anés, però també hi ha d'haver-hi tot aquest procés que no és immediat, però sí, sobre els 4 anys aniria més o menys l'adopció nacional en aquest moment, des de la informació. En aquest moment estem ara valorant les sol·licituds que es van presentar a finals del 18, del 2018, principis del 2019, aquestes, per tant, estem sobre això, sobre els 4 anys més o menys des del moment que es fa la sol·licitud.
Parlava, i també una mica de perquè és una de les coses, no, que es comenta, i que, per exemple, aquesta testimoni amb qui vam parlar la setmana passada comentava, doncs, de les dificultats que per algunes situacions, doncs, que ha viscut la parella o algú de la parella suposen a l'hora d'elaborar aquests requisits, no, per la idoneïtat, com ara alguns casos s'ha dit que si una persona ha passat càncer, encara que estigui perfectament recuperada i que no tingui cap mena de traça, això ja és un problema. Això és veritat?
No, la salut física sí que ho és, però en aquest cas, si algú s'ha operat un càncer, no és un problema. I aquí jo diria que si hi ha alguna restricció més, considerable en aquest sentit de la idoneïtat. La idoneïtat vol dir, un cop passat, diguéssim, l'examen en el qual es considera que aquella família és susceptible de ser adoptant, és més els factors psicològics que els factors, diguéssim, físics. Físics, bàsicament, són si realment signifiquen una limitació a poder, diguéssim, exercir com a família. Però són més aviat psicològics en el sentit de i giren al voltant de la idea aquesta que us deia, de no es tracta de que l'infant sigui un objecte a satisfer el desig, la petència, la necessitat d'una família, sinó al revés. Veure clarament que aquella família està disposada a cobrir les necessitats de l'infant. Aquesta cosa que aparentment és subtil, és més imperceptible, és més fina, aquesta frontera és la feina que fan molt bé, la veritat, els professionals i el comitè tècnic d'avaluació de la idoneïtat. I llavors està més en aquesta frontera, la limitació, que altres factors ni econòmics, ni de salut física, ni altres que puguin haver-hi.
Una pregunta, Susana?
Sí, a mi m'agradaria saber, en el sentit de que des de la Generalitat s'ha volgut fomentar el que és l'acolliment, que diríem és un pas com a intermedi d'aquelles famílies que volen tenir fills, però fins i tot no opten per l'adopció, sinó que opten per un sistema d'acolliment temporal, amb totes les conseqüències que pot tenir aquest acolliment, tant en la resolució de l'acolliment, si finalment acaba amb adopció, com si després el nen torna amb la seva família biològica, per dir-ho d'alguna manera. M'agradaria saber si aquest acolliment ha pujat aquí a Catalunya, si hi ha més famílies que s'hi decanten, i si en aquest acolliment hi ha nens d'edats inferiors a les que es puguin optar amb l'adopció.
Molt, 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 molt bona pregunta, Susana. Jo l'única cosa que aquí sí que et faria una petita correcció a la pregunta, que dius com a pas intermèdit de l'adopció, l'acolliment. No, l'acolliment és una cosa i l'adopció és una altra.
Sí, l'acolliment pot derivar en una adopció, no?
Pot a vegades, però no és la més habitual. És a dir, sí, perquè aquí hi ha una diferència important. L'adopció és quan alguna família, diguéssim, passa a tenir la cura, la tutela, la responsabilitat sobre l'infant, perquè ja no hi ha una família biològica, sigui per renúncia, sigui perquè no existeix, perquè sigui, mentre que l'acolliment sempre hi ha la família biològica, diguéssim, de referència. I en el nostre sistema es considera que la millor opció per a un infant és una família més concentra i, si pot ser la família biològica, millor que no pas una família d'acollida. Ara, millor una família d'acollida que no pas un centre. Una miqueta que seria la gradació, eh? Per tant, l'acolliment sempre hi ha la referència d'una família biològica possible de retorn. Ha augmentat? No, per desgràcia. I aquí és una de les coses que hem de treballar, però és veritat que també significa un compromís molt especial d'una família que fa aquesta opció, tenint en compte que mai tindrà la tutela, diguéssim, de l'infant, en fa la cura d'aquest infant com si fos un fill. Per tant, en aquesta situació, l'opció perquè hi hagi famílies que s'ofereixin, els hi hem de millorar, els hi hem de facilitar tant com puguem les condicions, l'administració, jo crec que aquest és el nostre objectiu, i n'hem de diversificar les formes, que no sigui a vegades que la rigidesa administrativa doncs en limiti les condicions quan hauria de ser una potenciadora i una facilitadora, no? Però sí que és veritat que la solidaritat, la generositat que implica una família d'acolliment és molt extrema, molt gran, i voldríem que fos més freqüent i més alta, i no és ben bé el que passa, i hem de treballar-hi. Això, bàsicament, jo diria que és doncs acompanyant tant com es pugui aquestes famílies acollidores i diversificant-ne les formes de tal manera que la rigidesa administrativa no sigui un obstacle.
Sí, vostè es comentava ara mateix que ara en aquest moment estan avaluant les peticions, les sol·licituds d'aquelles famílies que les van entregar cap al 2018-2019, no? Llavors, no sé si té aquestes dades a mà o no, però m'agradaria saber, en tot aquest volum de peticions que tenen en aquest moment, Quines edats demanen les famílies? Quina forquilla d'edats és la majoritària a l'hora de demanar l'adopció, em refereixo?
Ara estem parlant de l'adopció nacional, eh?
Sí, sí, aquestes famílies que estan valorant. L'adopció nacional, sí.
Sí, perquè la internacional depèn una miqueta dels països, de les condicions, una miqueta de variaria. Però quines edats? De 0 a 6 anys és la forquilla que molt majoritàriament es demana adopció. Després ja les edats de l'adolescència va disminuint, i també la realitat, diguéssim, de les famílies que s'ofereixen a adoptar fills amb necessitats especials. Pensa que la freqüència de les sol·licituds de fills, famílies, perdó, que accepten fills amb necessitats especials disminuiria dels 4 als 2 anys, perquè aquí, per desgràcia o per realitat, és que hi ha molt més nombre d'infants amb necessitats especials susceptibles a ser adoptats.
Concepció.
Sí, mira, en relació a les dades que ara parlàveu, no, que Josep Maria ens explicava, que això que estan resolent ara les peticions de 2018-2019, entenc que aquestes són les peticions totals, nacionals i internacionals, no, que ara esteu tractant. Llavors, tenint en compte que les adopcions internacionals ens han explicat i hem vist que les dades és que han disminuït molt, clar, aquestes peticions fetes 2018-2019 sobre un nombre d'infants que podien ser susceptibles de ser adoptats eren molt elevades, i ara són més baixes perquè països com Xina o Rússia ens explicava que havien tancat la porta. Pot fer que les peticions que han entrat més endavant, les del 2021-2022 o les que entrin aquest 2023, superin encara més aquests 6 anys, no? Aquests 4-6 anys que estàvem parlant. I una altra cosa, jo no sé si tindrà la dada, però sí que m'agradaria saber, perquè jo vaig viure la setmana passada la trucada d'aquesta oient, no? En directe, i la veritat és que va ser una mica xocant, no? Que expliqués o que arribés fins i tot a dir que se li havia denegat l'adopció perquè ella en un moment donat va tenir un avort a les 34 setmanes, no? Per tant, a mi m'agradaria saber quantes peticions, no, d'adopció hi ha més o menys en percentatge, i quantes d'aquestes es deneguen per raons psicològiques que ens explicava ara el director, no, en relació a aquelles famílies que hagin pogut passar en un moment donat un tema com havia passat aquesta persona d'un avort o de més d'un avort, no? Perquè jo no crec que el fet d'haver tingut un avort després vulgui dir que tinguis ganes d'adoptar perquè vulguis el fill com un objecte, no? Si no, és, jo crec, les ganes de donar a un infant tot el teu amor i totes aquelles, i cobrir-li totes les necessitats que desgraciadament per tu mateixa no has pogut tenir, no?
Mira, hi ha un més o menys, quan 2018, finals del 2018, 2019, les del 2019 són, estem parlant de les nacionals, les internacionals són, diguéssim, diferents en funció també de les característiques que es demanen i de les possibilitats que ofereix cada país a fer-ho. Però bueno, dintre de la pregunta que em fas, Concepció, és perfectament vàlida pel que et respondré, no? És a dir, més o menys el percentatge de no admissions o de no idoneïtats, que en diem nosaltres, sí, és el nom tècnic i correcte, de la no idoneïtat, gira sobre el 10% de les sol·licituds que es presenten. Per tant, és molt baix, i amb tot el carinyo, amb tot el que és la situació de la persona aquesta que estem parlant, perquè jo no crec que seria bo concentrar-ho en un cas concret i així caldria analitzar-ho, són molt estudiats. No només ho valora un professional, dos professionals, sinó que després de valorar dos professionals, en concret passa un comitè tècnic en el que hi ha 8 persones, i aquestes 8 persones acaben de valorar aquella proposta que fan aquests dos professionals de la idoneïtat. Per tant, amb un percentatge d'un 10%, cal entendre que està bastant analitzat. A més, hi ha una altra realitat, i és que després això algunes persones ho porten a nivell judicial, diuen que no accepten aquella proposta, diguéssim, de no idoneïtat, i llavors el jutge acaba decidint, cosa que a vegades els jutges decideixen per unes raons purament, diguéssim, formals, sense entrar en un contingut, que és el que avalua aquest, aquest comitè tècnic, aquests professionals, valorant la idoneïtat d'una proposta d'adopció. Un 10% és molt baix del nombre molt alt de sol·licituds que tenim, de proposants, diguéssim, en aquest cas. Per això ens n'anem justament aquests 4 anys, diguéssim, d'espera.
D'acord.
Sí, jo tinc dues preguntes més, ràpidament, Josep Maria.
Sí, per favor.
La primera, justifica que el fet que es pugui trigar entre 4 o 6 anys per adoptar, ja sigui nacional o internacional, un nen a nivell nacional o internacional, justifica això que les parelles es cansin, ho dic d'aquesta manera, i recorrin a la gestació subrogada? Aquesta és la primera pregunta. I la segona, aprofito perquè tinc una persona que m'estimo molt que em demana que li faci la següent pregunta. És una persona sola, en aquest cas és una dona, i estaria disposada a agafar a un acolliment. Jo no sé si l'acolliment, i això és un dubte que tenim en aquest moment, regeix la mateixa norma que l'adopció, segons la qual no pots adoptar si l'adult té més de 45 anys que el nen. L'acolliment podria ser més gran i adoptar una criatura tot i ser mare sola?
Comencem per aquesta segona, si et sembla. I tant, l'acolliment pot adoptar una persona sola. Tenim moltes famílies monoparentals que fan acolliments i a més, doncs, estimulem si hi ha aquesta realitat. Sí que hi ha alguns condicionants en l'acolliment, que hi ha d'haver una distància de diferència d'edat entre l'acollidor i la persona acollida, l'infant acollit, de que faci, diguéssim, raonable, perquè si després aquest acolliment ha de tenir una certa, diguéssim, duració, doncs que no sigui, entre cometes, i amb tot el carinyo i amb tota la simpatia, perquè tenim persones molt grans, així un avi que tingui un adolescent a casa, amb la qual cosa això significa una certa complexitat molt gran. Però hi ha una sèrie de condicions. Amb aquesta edat que m'estàs dient no hi ha d'haver-hi cap problema, per tant, anima-la aquesta amiga i que es posi en contacte i que l'acompanyarem tan bé com sapiguem. Pel que fa a la primera pregunta que feies, de si això pot animar el tema de la subrogació, perdó, la subrogació, a veure, això és una opció que cadascú d'alguna forma pot plantejar-se, però la subrogació té dos problemes ètics grans. Un és utilitzar una persona com a un objecte per aconseguir un fill que a mi m'interessa, que és un cos d'una mare per poder, diguéssim, obtenir un fill, i allò, aquella persona no la considero com a tal, sinó com a un objecte d'un interès meu, i l'altre és el plantejament d'alguna forma que es pot fer de dir, si hi ha infants al món que no tenen família, per què he d'anar jo d'alguna forma a utilitzar una relació mercantil per aconseguir un infant, no? Aquesta seria el plantejament que tu, en el fons, hi ha la pregunta que em feies, no? De dir, pot haver-hi famílies que es plantegin el subrogament perquè no hi ha una bona resposta en l'adopció, o no hi ha la resposta amb la freqüència que voldríem. Això intentaria netejar la mala consciència de dir que l'adopció és una resposta més ètica que no la subrogació. Però aquí no, jo diria que no. Que no és bo no barrejar ni mesclar aquests dos conceptes, perquè és que estem fent aleshores una trampa, que no estem fent un bé en aquells infants que existeixen susceptibles d'adopció i que a més poden cobrir unes necessitats importants d'aquests infants.
I de seguida saludo una persona que tenim al telèfon que ens explicarà justament com a viure de primera mà un procés d'adopció, digues, Tian.
Sí, no, bon dia, senyor Forner. Sobre aquesta última resposta volia repreguntar i després tinc una altra pregunta. Si el... No acaba de respondre, encara que diu que no vol barrejar, si justament el fet de... Si s'agilitzessin les adopcions, si baixarien les peticions de gestació subrogada. Aquesta seria una mica la qüestió. No ho he acabat de respondre, llavors no sé si...
És que el problema, perdona, no és d'agilitzar o no. El problema és que hi hagi l'infant i que a més hi hagi... O sigui, que l'oferta i la demanda encaixin. En el cas internacional, en aquest cas, l'oferta ha disminuït tant tant que aleshores no, per més que vulguis agilitzar els tràmits, diguéssim, que hi ha en el procés d'adopció, no es poden escurçar. I en el cas de la Nacional tampoc, perquè una cosa és que tu hi vagis amb les ganes en un moment determinat, però aquell moment existeix i que hi ha un fan que tu vols. Primer hi ha d'haver-hi, com a mínim, un procés de 2 anys en el que hi ha des de la informació, la formació i el procés d'avaluació de la idoneïtat, hi ha 2 anys. Aquests ja no te'ls treu ningú. No és una qüestió de rapidesa, és una qüestió també de garanties, de que les coses es facin bé. I després, aquests 2 anys és que hi hagi l'adequació entre l'oferta d'un infant amb aquesta demanda, que no és immediat. És a dir, no podem crear nosaltres criatures per cobrir una necessitat. Clar, això ho fa la subrogació? Sí, perquè saps que són 9 mesos, però això, fixa't que aleshores estem cobrint, estem justificant que estem cobrint una necessitat, un desig de la família, més que l'adopció està en jo m'ofereixo a cobrir una necessitat d'un infant que ja existeix. És que són 2 coses diferents. Llavors, barrejar-ho és enganyar-nos amb això.
Em queda clar, i a més a més, sabe vostè filòsof, i és interessant que sigui filòsof també per parlar d'aquest tema, no?
Gràcies.
L'altra pregunta justament és sobre això, que és, vostè ha dit una cosa que em sembla que és la clau, que és que l'adopció no està pensada per satisfer els desitjos dels adults, o dels pares, o de la família, sinó per donar cobertura als infants. Aquesta és la clau de tot plegat, no?
Exacte, sí, sí.
Aleshores, la meva pregunta és, per la seva experiència, la gent que demana en adopció ho fan més per satisfer els seus desitjos o ho fan més per les ganes de donar cobertura als infants?
Molt, molt bona pregunta, i a més, sí senyor. A veure, quan dic que s'ha de cobrir les necessitats de l'infant, no vol dir que no existeixi el desig. L'ideal és que coincideixin les 2 coses, com ens passa a tots els que hem anat a buscar o tenir fills o així. Hi ha hagut un desig, però també hi ha hagut una voluntat de dedicació i de cobertura de les necessitats dels infants. No estic, diguéssim, que ha d'haver-hi en aquest sentit un rigorisme kantià de dir només el deure. No, el deure també amb vocació i aquest sentit. Ara, si només hi ha el desig i no hi ha la voluntat aquesta, diguéssim, de cobrir les necessitats, que això és d'aquest 10% que tècnicament es mira i s'avalua moltíssim, i òbviament tothom ens podem equivocar i tal, però sí que és molt important que l'equivocació sempre sigui a favor de l'infant, no amb el perjudici de l'infant susceptible. I en aquest sentit, doncs, que puguin coincidir és l'ideal. No demonitzem en aquest sentit el desig de la família, al contrari, que qui sigui, però que també hi hagi clarament aquesta vocació d'oferir una cobertura de les necessitats de l'infant.
Falten 3 minuts per arribar a les 10. Francesc Acero és el president de l'Associació de Famílies Adoptants a la Xina i també va adoptar en el seu dia una criatura. Senyor Acero, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Quan va començar vostè el procés?
Bueno, el nostre procés el vam començar l'any 2004.
Uh-huh. I quan va culminar, diguem-ne?
Des que vam presentar la sol·licitud fins que ens vam trobar amb la meva filla, doncs ha trigat 14 mesos. 14 mesos, que en aquell temps, vull dir, va ser quan va començar a dilatar-se el temps, perquè a la Xina... En aquelles dates, amb 12 mesos es aconseguia l'adopció. Per nosaltres va ser començar a patir aquests 14 mesos.
Clar, per tant, comparat amb el que es triga ara i amb el que s'ha arribat a trigar, sembla molt poc, no? Vull dir...
Sí, vull dir, sembla poquíssim i amb el que ara diré, doncs poder... no em faré gaires amics, però trobo que és necessari un temps d'espera. No els 6 anys poder que hi ha ara, però un temps d'espera prudencial és necessari, perquè quan comences l'adopció, el procés, procés d'adopció, tens idealitzat el projecte adoptiu i ho has d'anar païnt, ho has d'anar païnt, ho has d'anar assimilant, i els professionals, quan fas el procés d'idoneïtat, et fan veure i et fan entendre realment com és el que et trobaràs i com és l'adopció en real, no? Et fan baixar una miqueta d'aquell núvol d'il·lusió que t'has fet quan decideixes adoptar.
Com el van viure tot aquest procés? És a dir, imagino que no deu ser del tot agradable moltes vegades veure sotmès a examen i analitzat, no? per valorar si un és bon o pot ser bon pare, no?
Evidentment, vull dir, pensa que metafòricament et despulles davant d'uns desconeguts que t'estan jutjant, que estan valorant si pots arribar a ser un bon pare o una bona mare, no? I això és difícil, i jo recordo el procés d'adopció, doncs, bueno, amb molt de neguit, perquè per nosaltres era la possibilitat de tindre una, en el cas nostre, una filla. I bueno, hi havia dies que sorties de les entrevistes molt content perquè veies que tot havia anat molt bé, i hi havia dies que sorties, ostres, el psicòleg ha fet una cara...